I d'altra banda, en consonància amb aquesta pujada de preus, el nombre de contractes d'arrendament evidentment signats també ha registrat una davallada respecte als primers 3 mesos de l'any. A Barcelona, aquest segon semestre s'han signat poc més de 26.400 contractes, això és un 4,5% menys. I avui, a l'Estel Migdia, volem analitzar aquestes dades i per això a aquesta hora podem saludar en Carles Sala, ell és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya. Senyor Sala, bona tarda i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Aviam, què en pensen des dels agents de la propietat d'aquestes dades que el lloguer de Barcelona no pari de créixer?
Bé, eren unes dades que eren d'esperar, eh? És una situació, doncs, de que la demanda que tenim d'habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona és molt i molt important a l'àmbit metropolità en general. Hi ha una demanda, a més, solvent de persones, en bona part, que venen de fora de del que seria, doncs, el nostre entorn geogràfic i que, doncs, encara que a nosaltres ens semblin lloguers molt cars, a ells els semblen lloguers assequibles, doncs, i si hi ha una perspectiva de que s'acabi fent i aplicant una limitació i una espècie de congelació, per dir-ho així, dels preus de lloguer amb l'aplicació de la nova norma, doncs encara és més garantia perquè aquesta demanda solvent intenti ubicar-se aquí a Barcelona.
Mm-hmm. Per tant, sí, la manera que... De quina manera hi posarien fre vostès en aquesta limitació del lloguer?
De quina manera posarien fre? En tot cas, a les pujades de lloguer, no?
Sí, com s'hi podria posar fre?
És un fenomen global de les grans ciutats i els grans entorns metropolitans de caràcter mundial. En el sentit que si seguim avançant en la línia de que ara hi ha un 55% de la població mundial que viu en ciutats i la voluntat de la gent és apropar-se cada cop més a viure a aquestes grans ciutats, i es diu que el 2050 serem més del 70 o un 75% de la població que viu en grans ciutats, això genera moltíssima dificultat en entorns on no hi ha oferta d'habitatge, no? On l'oferta és molt i molt limitada. No? I, per tant, aquesta és una situació, insisteixo, d'una complexitat que el que hem d'aconseguir, en tot cas, és amb programes públics de suport a persones que no tenen els recursos suficients per poder pagar el lloguer. Si estem en uns entorns on, a més, no hi ha lloguer públic suficient, un parc públic suficient, com per tenir una provisió d'habitatge de lloguer assequible per a aquestes persones, doncs és aplicar polítiques importants de subvenció al preu del lloguer.
Per tant, el seu parer passaria més per subvencionar l'accés al lloguer que no pas accelerar aquesta aplicació de la llei que regula el topall dels preus de lloguer?
Bé, és que el meu parer és que el que hi ha sobretot és una falta de destinació de recursos públics, de pressupost, a les polítiques públiques d'habitatge. Les polítiques d'habitatge, la qüestió de l'habitatge és un dels principals problemes en funció dels salaris que es paguen en el nostre entorn que té en aquest moment la societat, i jo diria que pressupostàriament no hi estem destinant ni pràcticament una desena part del que s'hi hauria de destinar, i no ens prenem pressupostàriament la qüestió de l'habitatge amb suficient seriositat com ho fem quan parlem de polítiques de salut o com ho fem quan parlem de polítiques d'educació, per exemple, no? Per tant, un problema com aquest que realment existeix necessita d'acció municipal i no d'acció, perdó, pública, i no traspassar, simplement traspassar el que serien les polítiques més socials o doncs, directament, en aquest cas, doncs, els propietaris limitant el lloguer. Perquè les polítiques de limitació del lloguer, que s'han aplicat en els últims 100 anys a més de 100 països de tot el món, està contrastat científicament que l'únic que fa és que si l'administració no és capaç de suplir el mercat privat, doncs el propietari el que pot acabar fent és enretirar habitatges del mercat de lloguer i posar-los a la venda, no? I això encara provocaria una disminució de l'oferta. Per tant, hem de buscar fórmules en les que hi hagi seguretat tant per l'arrendatari com per l'arrendador i que hi hagi un equilibri de preus tant des del punt de vista de l'assequibilitat que busca l'arrendatari com d'una certa rendibilitat que busca el propietari. perquè és que si no, si anem amb polítiques aquestes exclusivament de limitació de preus, que beneficia efectivament a curt termini a la persona que viu de lloguer, que redueix més la rotació de les persones que viuen de lloguer, això és absolutament letal per les persones que volen accedir en el mercat de lloguer si no tenen uns ingressos recurrents suficients com per poder-hi accedir.
Uh-huh. Ja per acabar, senyor Salano, creu per tant si se subvencionen aquests lloguers, això encara incentivaria més l'augment de preus dels lloguers, perquè el propietari pot pensar, si hi ha una part que te'l paga l'administració, jo també puc augmentar aquest percentatge menys del preu de lloguer?
No, aquí hi ha fórmules com la que existeix a Catalunya, doncs, del lloguer just, en la que doncs, les polítiques d'ajuts a l'accés al lloguer ha de contemplar que no tingui efectes antiinflacionistes, no? Això és evident. El que no podem prendre mesures és de dir, miri, escolti, això de la limitació dels lloguers, bueno, això no afecta, per exemple, els contractes de temporada. Evidentment, ostres, te trobaràs que bona part de l'oferta del mercat de lloguer sortirà de la residència habitual i anirà al mercat de temporada. El que s'ha de buscar és sortir, des del meu punt de vista, de mesures molt populistes, si em permeten l'expressió, que driguen molt bé les orelles, com és la limitació dels preus de lloguer. Són mesures que costen 0 euros a l'administració pública, perquè en tot cas va a càrrec del propietari exclusivament, i el que s'ha de fer és buscar mesures doncs, que formin part d'un pacte d'estat, on sector, on professionals, on propietaris, que des del meu punt de vista se'ls ha de deixar de demonitzar en aquest sentit, i arrendataris, sector social, etcètera, etcètera, doncs puguin trobar fórmules que donguin seguretat jurídica i donguin tranquil·litat a qui accedeix, evidentment, a un habitatge de lloguer o a aquell que acaba decidint arrendar un habitatge de lloguer. Jo sempre dic, no?, amb el tipus de legislació que estem fent, el petit inversor l'estem empenyent a que vagi a fer cua davant del Banc d'Espanya a comprar lletres del Tresor i no vagi a fer cua davant d'una agència immobiliària a comprar un habitatge per posar-lo a lloguer. Aquesta és la realitat i, per tant, la seguretat jurídica per en dues parts s'ha de buscar des d'un punt de vista de l'equilibri i no fomentar situacions de desequilibri que acaben comportant qüestions com la que doncs, estem veient en aquest moment o estem analitzant, que són molta demanda d'habitatges en format de temporada o molta demanda doncs, de veure de quina manera doncs, hi ha altres alternatives o de posar a la venda habitatges que fins ara estaven al mercat.
Carles Sala, que és portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, que agraïm avui que ens hagi atès a l'Estel Migdia. Gràcies i bona tarda.